Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Salut suspèn l'entrada en vigor del certificat Covid per la restauració, els gimnasos i les residències davant el col·lapse de la web i l'aplicació La Meva Salut per descarregar-se. El Montse Manent.
Dilluns es reunirà la comissió delegada per valorar de nou quan es podrà reprendre la mesura. La suspensió l'ha anunciat el propi conseller Josep Maria Argimon des de Vic.
El nou FM, Meritxell Garriga.
Josep Maria Argimon és el conseller de Salut.
Suspendre la necessitat d'utilitzar el certificat digital Covid a restaurants, bars i restaurants, a gimnasos i a les residències. Or, durant tot aquest cap de setmana, el dilluns que ve, que tindrem nova comissió delegada, analitzarem altre cop tota la situació.
Europa suspèn finalment els vols amb Sud-àfrica i 6 països més de la zona davant la nova variant que ha posat en alerta les autoritats sanitàries i després que s'hagi confirmat el primer cas a Bèlgica.
Espanya ja ha anunciat al matí que suspenia també tots els vols provinents d'aquesta zona, com han fet a primera hora diversos països europeus. La mesura s'aprovarà dimarts al Consell de Ministres.
Compromís de l'Estat per transferir a la Generalitat els diners per fer funcionar la xarxa de Rodalies el primer trimestre de l'any vinent.
El govern es compromet a transferir 270 milions anuals, segons ha anunciat la secretària d'Estat de Transport, Isabel Pardo de Vera. Per la seva banda, el conseller de Territori, Jordi Puigneró, s'ha mostrat escèptic amb la data del traspàs.
Respecto al traspaso económico, está claro que en el primer trimestre tenemos que dejarlo finiquitado. Respecto al resto, en función de lo que se determine en la próxima comisión mixta, ¿no?, de asuntos económicos.
D'aquí a final d'any, on clarament s'hauran de començar ja a concretar qüestions relatives, per exemple, el que he comentat, tant de la disposició addicional tercera com també el dèficit d'explotació.
L'Hospital Clínic de Barcelona ha atès 368 víctimes per violència sexual de gener a octubre, una xifra equiparable a la de tot el 2019.
Els experts detecten un augment important de les violacions en grup i alerten que 3 de cada 10 agressions s'han fet aprofitant la submissió química. Ho explicava la doctora Lluïsa García Esteve, presidenta de la Comissió de Violència entre Familiar i de Gènere del Clínic.
Grups d'homes, no?, que troben un divertimento o troben una, no?, un triomf en manifestar-se davant d'altres homes i davant del, no?, del món com a violadors.
En cultura, el pintor Josep Minguell inicia la fase final de les pintures al fresc de l'església parroquial de Santa Maria de l'Alba de Tàrrega.
Amb més de 1.000 metres quadrats quan estigui acabat, el conjunt mural serà un dels més grans del món.
Ràdio Tàrrega, Gemma Peris.
Aquest matí s'ha presentat la darrera fase del cicle de pintures al fresc de l'artista targarí Josep Minguell, que porta pintant des de l'any 2006 a l'església parroquial Santa Maria de l'Alba, de la capital de l'Urgell. Un cop finalitzada, l'obra sumarà més de 1.000 metres quadrats, sent el major conjunt mural pintat per Minguell i un dels més grans exemples contemporanis de pintura mural al fresc del món.
I en esports, Sarai Gascón torna al Club Natació Terrassa.
La nedadora paralímpica ho fa 3 anys després de marxar i ara es compromet amb l'entitat on es va formar per 2 temporades. Gascón ha guanyat medalles olímpiques.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya. Abel Flores, bona tarda.
Hola, bona tarda. Avui el temps encara està força tranquil, però amb aquests intervals de núvols baixos que es mantenen a punts del nord de la depressió central. Eren boires, boirines a primera hora del matí, núvols baixos que han tendit a minvar amb el pas de les hores, però que encara localment es pot mantenir al llarg de tota la jornada a punts del nord de la depressió central. A la resta, amb força sol, amb intervals de núvols alts, mitjans, això sí, que han d'anar arribant, s'han d'anar formant sobre Catalunya i poden deixar el cel puntualment mitjà ennuvolat. Més desenvolupats els núvols cap a punts del sud de la costa Costa Brava, nord del litoral i prelitoral central, on a partir de la tarda i vespre pot haver-hi algun ruixat local. Tampoc es descarta alguna nevada encara feble cap al vessant nord del Pirineu. I tot això amb un ambient que encara es manté fred, fins i tot durant les hores centrals del dia, temperatures molt similars a les que teníem ahir, i també amb vent de tramuntana i mala mar a la zona de la Costa Brava i també mestral moderat amb ratxes fortes cap a l'àrea de les Terres de l'Ebre. De cara al cap de setmana, destacar la nevada que serà feble, però que pot anar fent al llarg de tot el cap de setmana al vessant nord del Pirineu, especialment cap al final de la jornada de diumenge, i per altra banda, el vent, un vent fort o molt fort, que demà, atenció, afectarà molts punts de la meitat sud de Catalunya, especialment àrees de litoral, prelitoral sud, i també de cara a diumenge, cotes altes del Pirineu. Ho anirem concretant tot plegat, de moment ho deixem aquí, és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Abel Flores. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. El trànsit a aquesta hora, en alguns punts, encara força ple, sense ser un divendres tarda massa complicat. Sí que tenim lentitud amb retencions encara importants a la zona de l'AP7, entre Cerdanyola, Bellaterra, Barberà, tot aquest tram en sentit nord, en sentit Girona, més amunt a la Roca del Vallès en sentit nord, però també un tram en sentit sud a causa d'un accident que hi ha hagut fa una estoneta. Ens queda el tram del Papiol, sobretot l'enllaç de la B23 amb aquesta autopista AP7, amb lentitud i retencions, i la C58, entre Montcada i el Nus, com cada tarda, amb 3-4 quilòmetres de baixada cap a Barcelona. A la C60, a l'últim tram d'Argentona, cues 2 quilòmetres, sentit Mataró, i les dues rondes, que encara que estaven molt atapeïdes, especialment la ronda de dalt, en sentit Besòs, entre Diagonal i la zona de Sant Gervasi. Destacar també altres punts de la xarxa viària, com la C55, a Castellgalí, en sentit Manresa. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
T'he dit que no em venia de gust.
Ja, però mira com estic. Ara no em pots demanar que pari.
Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. 25N, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència vers les Dones. Departament d'Igualtat i Feminismes, Generalitat de Catalunya.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Tan sols mig dia després de l'entrada en vigor del passaport Covid per la restauració, els gimnasos i les residències, Salut ha hagut de fer marxa enrere i el cert és que encara no hi ha nova data perquè entri en funcionament.
Ho ha anunciat el propi conseller Josep Maria Argimon aquest migdia des de Vic. La suspensió temporal del certificat Covid després de les dificultats de milers de persones per accedir a l'aplicació La Meva Salut i a la web. Com us avançàvem ahir, han estat col·lapsades des del moment en què el TCJ va fer públic el seu aval a la mesura. L'elevada demanda, principalment per descarregar-se el certificat, ha saturat el servidor.
Dilluns, la comissió delegada farà una nova valoració de la situació per marcar quan es podrà reprendre l'ampliació del certificat Covid digital. De moment, no hi ha data. El nou FM, Meritxell Garriga.
El que molts no s'esperaven és que el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, sortiria hores més tard, després d'una reunió d'urgència, a anunciar un canvi d'última hora. Josep Maria Argimon és el conseller de Salut.
Suspendre la necessitat d'utilitzar el certificat digital Covid a bars i restaurants, a gimnasos i a les residències. Or, durant tot aquest cap de setmana, el dilluns que ve, que tindrem nova comissió delegada, analitzarem altre cop tota la situació.
De totes maneres, el gremi considera que l'aplicació els posa en una situació incòmoda davant dels clients. Ho explica en Marcel Galceran, copropietari del Diviknus de Vic, i a continuació sentim què n'ha dit sobre aquesta qüestió el conseller de Salut, Josep Maria Argimon.
Nosaltres ens han explicat la teoria, és molt maca, qui tingui pot, qui no pot, però clar, nosaltres tenim reserves des de fa molts dies. Les funcions que ens toquen a nosaltres de fer una mica de controlador o de policia, doncs emprenya una mica.
No se'ls està demanant aquesta funció de policia. Jo crec que en aquest sentit també, i vostès ho hem dit moltes vegades, és apel·lar aquesta responsabilitat a tots.
La comissió delegada de la Covid-19 es reunirà dilluns que ve a la tarda per analitzar les causes dels problemes tècnics i anunciarà quan es reprendrà l'ampliació del passaport Covid.
Amb tot, els sectors afectats es mantenen, doncs, a l'espera, mentre a les xarxes socials plouen les crítiques a aquesta nova caiguda dels servidors davant un anunci públic. Més enllà de quan es resoldrà la incidència, avui volem parlar amb un expert per mirar d'entendre per què es produeixen situacions així tan sovint. Ell és en Marc Almeida, que és programador i analista tècnic. Marc, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Això, per què ho entenguem? Per què cada vegada que es fa un anunci, una oferta pública, com el tema del passaport, per exemple, per què es col·lapsen les webs de l'administració?
Doncs al final totes les webs acaben en un servidor o un grup de servidors que són ordinadors més potents que els de casa i tenen una sèrie de limitacions físiques per resoldre problemes o resoldre peticions. Què passa? Si en un moment donat desenes o milers o centenars de milers de persones en molt poc temps els exigeixen treballar, doncs arriben al seu punt màxim d'operació i col·lapsen. És com la manera legal de fer els atacs D2, que estan ara també molt de moda, sí. Seria un símil, però fent-ho com usuari, simplement.
Fent sense voler, diguéssim, no?
Exacte.
I això no es pot preveure? És a dir, no, si és una qüestió de que peta perquè és massa demanda, no sé, dic jo, simplement ampliant aquests servidors no es pot preveure?
Es podria preveure, però aquí és on entrem en terreny ja una mica més obscurs. És a dir, aquí ja depèn de la infraestructura interna. L'administració o les administracions en general, doncs, en aquest sentit, doncs, treballen amb els seus sistemes i no són massa oberts en el sentit d'explicar o mostrar com funcionen i de quina manera estan fets. Per tant, tècnicament, sí, hi haurien opcions de fer-ho, però com... Quina vessant tècnica estan fent servir? Doncs això, des de fora, almenys, doncs, no és massa senzill de saber. És a dir, un dia tal com avui, de compres online, per exemple, doncs, podríem fer una comparació que és absurda segons com es miri, però té sentit. Una web com Amazon, doncs, haurà tingut molt més trànsit que ahir. I Amazon, per exemple, no ha caigut. I qui diu Amazon diu altres pàgines de venda online, que sí que preveuen, doncs, que en un moment puntual, doncs, pots tenir més trànsit i, doncs, tens opcions de poder sortir correctament d'un dia com avui o d'un moment concret en el que necessitaràs més trànsit.
Per tant, hem d'entendre que cada vegada que hi hagi, com ha passat, perquè no és la primera vegada que passa, vull dir, avui és el passaport, fa X temps van ser les ajudes a les empreses, les ajudes als autònoms, cada vegada que s'ha fet un anunci d'aquestes característiques ha passat. L'administració no es pren seriosament els seus discursos d'apostes pel 5G i per les noves tecnologies, o no té res a veure això?
Aquí hi hauria debat, en realitat, perquè hi hauria una part de transparència real, que és a dir, a nosaltres com a ciutadans, saber, perquè ens ho diguin, sense haver de pressionar ningú, com està l'estat de les xarxes i dels servidors de les nostres administracions, que en sabem més de com estan les carreteres que per una altra cosa, o sigui, que el que fa la xarxa virtual, i en quant si es... S'ho prenen seriosament o no? Aquí també hi ha una part tècnica que és la d'actualitzacions de tots els... No crec, sincerament, que sigui una cosa senzilla, però com hi ha més aviat silenci, perquè també cada cop que hi ha hagut algun tipus de problema, doncs acaba passant i aquí no ha passat res, doncs no podem dir massa més. Però tot indicaria, doncs, que almenys en el temps sí que s'està potser... endarrerint una mica, tenint en compte que estem al 2021, que estem en un moment en el que les coses es fan online, moltes, i una administració, doncs, hauria de saber-ho i posar-s'hi. No, aquí, clar, la part tècnica de fer tota aquesta actualització segurament seria un treball bastant intens, però és que a mig... De fet, ja a curt, mig i llarg plaç, i sortiríem guanyant tots.
Doncs, Marc, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons del Notícies en Xarxa. Gràcies, adeu-siau.
A vosaltres, bona tarda.
Bona tarda. Ho dèiem ara, no ha estat ni mig dia en funcionament la mesura d'ampliar el certificat a la restauració, les residències i els gimnasos, però ja n'hi ha hagut prou per detectar els primers incidents. Des del sector dels centres de fitness s'ha valorat positivament l'ajornament de l'obligació de demanar el passaport Covid per accedir a les seves instal·lacions esportives, malgrat que aquest matí ja l'han demanat els seus usuaris i asseguren que han estat més laxes degut als problemes que hi havia per descarregar el certificat.
A més, demanen a la Generalitat un ajut econòmic per fer front a la despesa que suposa dedicar un treballador a aplicar aquesta mesura. N'ha parlat del programa Fet a Mida de la xarxa August Tarragó, president de l'Associació d'Empreses de Catalunya d'Activitat Física i Fitness.
El que no podíem era fer un tallafocs a la porta quan no hi havia els mitjans tampoc perquè tothom pogués tenir accés al seu certificat ni a la informació. No? I per tant, doncs, crec que aquesta suspensió ha estat bé perquè ens donarà uns dies de marge per regularitzar-ho i posar-nos més amb els recursos necessaris per implementar-ho. Ara bé, al final ens fan fer de vigilants de qui s'ha vacunat o no, que entenem que això és una mesura que hauria de fer la Generalitat. No? Per tant, estem fent de cooperants de la Generalitat i entenem que això té un preu.
I pel que fa a la restauració, a banda de cues incerteses, el gremi s'ha mostrat avui molest per la que diuen és de nou una criminalització del sector. Així ho entenen des del gremi d'hostaleria de Sabadell, que també alerten de les dificultats per detectar falsificacions en el passaport. Ràdio Sabadell, Adrià Regàs.
De fet, la implantació del passaport Covid ha estat rebuda amb dubtes per part dels sectors implicats. Per exemple, sobre com detectar una falsificació del certificat i com actuar, el president del gremi d'hostaleria, Jordi Roca, assegura que ja hi ha el precedent de l'oci nocturn en aquest sentit.
La joventut en general ho tenen més per mà, estan més acostumats, i si parles amb veu baixa, diran que ells saben i són conscients de que alguns joves fan alguna trampa, però que ells tampoc poden ser policies de controlar ben bé tot el que s'està fent. És molt complicat. Nosaltres el que hem de fer és el que ens diu la llei, controlar el que podem controlar. Si hi ha alguna estafa, no sabem com trobar-la.
Roca també lamenta que s'està atribuint a la restauració, de nou, l'augment de contagis i sembrant una por que, diu, està injustificada.
Pel que fa a les dades de la pandèmia i a l'espera de les xifres que fa públiques cada tarda al Ministeri de Sanitat, a Catalunya també continuen tots els indicadors a l'alça. Creix el nombre d'hospitalitzats en 26 més i ja en són 595, dels quals 131 estan a l'UCI, 3 més que ahir.
S'han confirmat 2.187 casos nous de Covid-19, mentre el risc de rebrot es situa en 248. Baixa molt poc la velocitat de contagi, ara està en 1,36, però augmenta la taxa de positivitat i es situa en el 5,25. Finalment, s'han declarat 7 morts més, xifra que augmenta el còmput global en 24.107 defuncions per Covid.
I Europa suspèn finalment els vols procedents de Sud-àfrica i Botswana per la nova variant que ha posat en alerta les autoritats sanitàries i després que s'hagi confirmat el primer cas a Bèlgica. Aquest matí Espanya ja havia seguit la recomanació de la Comissió Europea, que ha acabat sent també un acord, com dèiem, entre els 27 per aturar el trànsit aeri amb la zona.
Segons la ministra de Sanitat, Carolina Darias, la suspensió s'aprovarà dimarts vinent al Consell de Ministres. Darias també ha anunciat que de manera imminent la Direcció General de Salut Pública adoptarà una resolució per exigir als passatgers que provinguin de països amb risc molt alt, com els sud-africans, un test d'antígens i PCR negativa a banda del certificat de vacunació. Tot després que en una roda de premsa per parlar de les noves mesures, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha dit que els estats també han de suspendre tots els viatges cap a aquests països fins que entenguem clarament el perill d'aquesta nova variant. A més, ha dit que els viatgers provinents d'aquesta zona s'han de sotmetre a estrictes normes de quarantena.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Canviant de qüestió, el Tribunal General de la Unió Europea desestima retornar cautelarment la immunitat a Puigdemont, Comín i Ponsatí, però reitera que no haurien de ser detinguts perquè l'euroordre està suspesa.
Després que Puigdemont fos detingut en un viatge a Sardenya, la seva defensa va tornar a sol·licitar mesures per recuperar la immunitat parlamentària. La resposta ha arribat avui. El vicepresident del Tribunal General de la Unió Europea ha rebutjat tornar-los la immunitat, però perquè diu que l'execució de les euroordres està suspesa fins que la justícia europea es pronunciï sobre la qüestió que va presentar el Tribunal Suprem espanyol. Per això Luxemburg assegura que els eurodiputats no corren el risc de ser entregats a les autoritats espanyoles.
Compromís de l'Estat per transferir a la Generalitat els diners per fer funcionar la xarxa de Rodalies el primer trimestre de l'any vinent. El govern es compromet a transferir 270 milions anuals. Aquesta és la principal conclusió de la cimera bilateral d'infraestructures que els dos governs han mantingut avui a Madrid. Això sí, pel que fa al traspàs de les vies, els dos executius donen versions contradictòries. Jordi Casino.
La tercera reunió del nivell en matèria d'infraestructures entre els governs català i espanyol, la primera que celebraven en 3 anys, ha permès en desbloquejar el traspàs dels diners. En aquest sentit, a principis d'any s'establirà el full de ruta per concretar-lo abans de Setmana Santa. Des de Catalunya, però, creuen que es pot fer efectiu també l'any vinent. Escolteu la secretària d'Estat de Transports, Isabel Pardo de Vera, i el conseller de Territori, Jordi Puigneró.
Respecto al traspàs econòmic, està claro que en el primer trimestre tenemos que dejarlo finiquitado. Respecto al resto, en función de lo que se determine en la próxima comisión mixta, ¿no?, de asuntos económicos, pues a partir de ahí podremos determinar respecto al alcance de las actuaciones que se nos encomienden.
D'aquí a final d'any, on clarament s'hauran de començar ja a concretar qüestions relatives, per exemple, el que he comentat, tant de la disposició addicional tercera com també el dèficit d'explotació, serà l'evidència palmària de si això va avançant o senzillament es torna a bloquejar.
D'altres acords de la reunió han estat que es crearà un grup de treball entre els dos executius per avançar en el traspàs dels prop de 600 milions d'euros en inversions a Catalunya que estan pendents des de l'any 2009 i que es revisarà el pla de Rodalies 2020-2030 per millorar el document.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Atenció a aquesta dada. L'Hospital Clínic ha atès 368 víctimes per violència sexual de gener a octubre, una xifra equiparable a la de tot el 2019. Les agressions es van disparar a partir de la fi del confinament total. A més, els experts detecten un augment important de les violacions en grup i alerten que 3 de cada 10 agressions s'han fet aprofitant la submissió química. Anna Ruiz.
El nombre d'agressions en grup s'ha duplicat des de l'any 2019, fet que provoca la perplexitat dels responsables de l'informe per les dificultats per entendre un fenomen de brutalitat com aquest. La doctora Lluïsa García Esteva és presidenta de la Comissió de Violència Intrafamiliar i de Gènere de l'Hospital Clínic.
Grups d'homes, no?, que troben un divertimento o troben una, no?, un triomf en manifestar-se davant d'altres homes i davant del món com a violadors.
En el 30% de les agressions hi ha indicadors de submissió química i la majoria de les dones que han estat drogades o bé han consumit alcohol o altres substàncies tenen menys de 25 anys. És la franja d'edat que també més triga a anar a l'hospital. Això té efectes en la instrucció judicial de les agressions perquè passades les 72 hores s'ha perdut el rastre a la sang de l'alcohol o altres substàncies.
En cultura, el pintor Josep Minguell inicia la fase final de les pintures al fresc de l'església parroquial de Santa Maria de l'Alba de Tàrrega. Amb més de 1.000 metres quadrats, quan estigui acabat, el conjunt mural serà un dels més grans del món. Ràdio Tàrrega, Gemma Peris.
Aquest matí s'ha presentat la darrera fase del cicle de pintures al fresc de l'artista targarí Josep Minguell, que porta pintant des de l'any 2006 a l'església parroquial Santa Maria de l'Alba, de la capital de l'Urgell. Un cop finalitzada, l'obra sumarà més de 1.000 metres quadrats, sent el major conjunt mural pintat per Minguell i un dels més grans exemples contemporanis de pintura mural al fresc del món. Escoltem a Josep Minguell, autor de l'obra.
És un projecte que vaig iniciar l'any 2006, i ara pertoca fer el nucli més important del temple, que és el presbiteri. La finalitat d'aquesta última fase és lligar tot el que hem fet fins ara.
El projecte s'ha presentat mitjançant l'exposició L'Hora de l'Alba, integrada per esbossos, dibuixos de gran escala i maquetes preparatòries, i que es pot visitar al Museu Tàrrega i Urgell a partir d'avui divendres.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Sarai Gascón torna al Club Natació Terrassa. La nadadora paralímpica ho fa 3 anys després de marxar i ara es compromet per 2 temporades amb l'entitat vallesana, on es va formar. Gascón, de 29 anys, ha guanyat 8 medalles olímpiques. Ha participat en 4 jocs. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa, informa Miqui Romagosa.
3 anys després, Sarai Gascón torna al Club Natació Terrassa, assignat per 2 anys i renovable, una temporada més. El conjunt, presidit ara per Joan Herrera, i pel vicepresident esportiu Albert Puig han deixat clar en tot moment que aquesta tornada havia de ser possible. I és que recordem que Sari Gascón va trencar relacions amb el Club Natació Terrassa l'1 de desembre de 2018, quan l'entitat presidida per Jordi Martín va fer públic en un comunicat que no li renovava el contracte per tot un seguit de discrepàncies institucionals en l'entitat i amb alguns tècnics del club. Unes acusacions que ràpidament van ser respostes per la nedadora paralímpica a través de les xarxes socials, on va deixar clar que el Club Natació Terrassa mentia en aquest comunicat que l'únic problema era que no equiparava les seves condicions amb els esportistes no discapacitats. Una Sari Gascón que torna al club de la seva vida.
Gràcies, Miqui Romagosa, des de la Ràdio Municipal de Terrassa. En bàsquet, en el món de la cistella, el Barça rep els alguiris de Kaunas, nova jornada de l'Eurolliga masculina. El partit començarà a les 9 de la nit al Palau Blaugrana. Els homes de Saruna, Jacic i Vixius buscaran el desè triomf i mantenir-se al capdamunt de la classificació. Els Blaugrana comparteixen lideratge amb el Reial Madrid. Finalment, a Lleida Esportiu, parlem de futbol, ha presentat al·legacions contra l'informe tècnic municipal que exposa motius per fer-los fora del camp d'esports, malgrat que l'escrit s'ha rebut aquest matí per correu postal certificat. La seva tramesa està dins del termini de 10 dies que va concedir l'Ajuntament. Ara, des de la paeria, s'estudiarà i es decidirà si retira o no la concessió d'ús del camp d'esports a l'equip de futbol de Lleida Esportiu. També destaquem que demà se celebra la quarta edició del Catalunya Stars de patinatge. A partir de les 5 de la tarda ho podreu seguir, aquest gran espectacle, en directe a les televisions locals i en streaming a Xala. I també és notícia que el circuit Barcelona-Catalunya renova els contractes de la Fórmula 1 i MotoGP fins al 2026.
Gràcies, Joan. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Joan Barberà als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
El concert per a violí de Brahms és un dels més emblemàtics de la història de la música. El 26 i 27 de novembre, a l'Auditori, estarà als faristols de l'orquestra OBC, que l'interpretarà amb la violinista Alexandra Kononova.
Sota la direcció de Ruth Reinhardt, també sonarà la colossal sinfonia número 7 de Dvorak.
Entrades a la venda a auditori.cat.
La violència masclista no afecta només les dones.
La violència masclista afecta tota la societat.
Des de la Diputació de Barcelona, treballem per erradicar les violències masclistes amb el compromís de tothom.
Implica-t'hi, forma part de la solució.
25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Diputació de Barcelona.
Pot ser l'entrepà de l'escola, que molts nens s'han tornat a oblidar. La nova pobresa, puc ser jo, pot ser tu. Ningú no està preparat per a la pobresa, però junts podem fer-li front. Del 19 al 27 de novembre, fes una donació a granrecapta.com, mercats, supermercats i petit comerç. Gran Recapta d'Aliments.
Propostes en Xarxa.
Falta un mes per Nadal. Encara que si aquesta afirmació us sorprèn, em sembla més probable que us sorprengui en el sentit d'encara falta un mes i no pas perquè només falti un mes. I és que torrons i polvorons ja fa dies que volten per les botigues i les decoracions nadalenques són a punt per l'encesa a la majoria de municipis del país. Potser és per allò que més val prevenir que curar i en aquesta línia ja comencen a aparèixer les primeres fires nadalenques per apuntar l'agenda. Una de les més matineres, la proposta en Xarxa d'avui, la 12a Fira de Nadal d'Ascó. Aquest cap de setmana, la Rambla Catalunya d'Ascó s'omplirà de parades on els comerços de proximitat oferiran productes de qualitat de cara a aquestes festes. A més, coincidint amb la Fira de Nadal, la mateixa Rambla acollirà també la 10a mostra del cava i vi escumós, amb degustacions i venda de caves de quilòmetre zero. Tant dissabte com diumenge, la Fira de Nadal obrirà de les 4 de la tarda fins a les 9 de la nit i diumenge també al matí, de 10 a 2. L'horari de la mostra del cava i vi escumós serà al matí de les 11 a 2:15 i a la tarda a partir de les 5, tant dissabte com diumenge, només que dissabte tancarà a 2:15 de la nit i diumenge més d'hora, a les 9. 12a Fira de Nadal i 10a mostra del cava i vi escumós, tant l'una com l'altra, aquest cap de setmana 27 i 28 de novembre a Ascó. Més informació al web municipal ascó.cat.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Salut suspèn l'entrada en vigor del certificat Covid per la restauració, als gimnasos i les residències davant el col·lapse de la web i l'aplicació La Meva Salut per descarregar-se al Montse Manent.
Dilluns es reunirà la comissió delegada per valorar de nou quan es podrà reprendre la mesura. La suspensió l'ha anunciat el propi conseller Josep Maria Argimon des de Vic.
El nou FM, Meritxell Garriga.
Josep Maria Argimon és el conseller de Salut.
Suspendre la necessitat d'utilitzar el certificat digital Covid a restaurants, bars i restaurants, a gimnasos i a les residències. O, durant tot aquest cap de setmana, el dilluns que ve, que tindrem nova comissió delegada, analitzarem altre cop tota la situació.
Europa suspèn finalment els vols amb Sud-àfrica i 6 països més de la zona davant la nova variant que ha posat en alerta les autoritats sanitàries i després que s'hagi confirmat el primer cas a Bèlgica.
Espanya ja ha anunciat al matí que suspenia també tots els vols provinents d'aquesta zona, com han fet a primera hora diversos països europeus. La mesura s'aprovarà dimarts al Consell de Ministres.
Sant Carles de la Ràpita, al Montsià, a partir d'avui canvia de nom i s'anomenarà la Ràpita.
Ho ha aprovat el plenari amb una àmplia majoria d'11 dels 17 regidors del consistori.
Tret de sortida, les estacions d'esquí del Pirineu Oriental amb molt bones perspectives per la temporada d'hivern.
Els esquiadors ja podran gaudir a la Molina, a Masella i Vallter de gruixos de neu considerables i amb bona part del domini esquiable disponible.
Ràdio Ripoll, Judit Espert.
Vallter, el Ripollès, obrirà aquest dissabte i oferirà 10 de les 13 pistes i un domini esquiable de gairebé 10 quilòmetres. Els gruixos de neu seran força importants, sobretot a cotes altes. Unes molt bones condicions, en paraules de la responsable de comunicació de l'estació, Carol Torres.
Comencem ja amb molt bona neu, que això, aquest inici ja ens dona aquesta energia i aquestes ganes.
En cultura, el pintor Josep Minguell inicia la fase final de les pintures al fresc de l'església parroquial de Santa Maria de l'Alba de Tàrrega.
Amb més de 1.000 metres quadrats, quan estigui acabat el conjunt mural, serà un dels més grans del món.
Ràdio Tàrrega, Gemma Peris.
Aquest matí s'ha presentat la darrera fase del cicle de pintures al fresc de l'artista targarí Josep Minguell, que porta pintant des de l'any 2006 a l'església parroquial Santa Maria de l'Alba, de la capital de l'Urgell. Un cop finalitzada, l'obra sumarà més de 1.000 metres quadrats, sent el major conjunt mural pintat per Minguell i un dels més grans exemples contemporanis de pintura mural al fresc del món.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim, com sempre, a plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya. Abel Flores, bona tarda.
Hola, bona tarda. Avui el temps encara està força tranquil, però amb aquests intervals de núvols baixos que es mantenen a punts del nord de la depressió central, eren boires, boirines a primera hora del matí, núvols baixos que han tendit a minvar amb el pas de les hores, però que encara localment es pot mantenir al llarg de a punts del nord de la depressió central. A la resta, amb força sol, amb intervals de núvols alts, mitjans, això sí, que han d'anar arribant, s'han d'anar formant sobre Catalunya i poden deixar el cel puntualment mig ennuvolat. Més desenvolupats els núvols cap a punts del sud de la Costa Brava, nord del litoral i prelitoral central, on a partir de la tarda i vespre pot haver-hi algun ruixat local. Tampoc es descarta alguna nevada encara feble cap al vessant nord del Pirineu. I tot això amb un ambient que encara es manté fred, fins i tot durant les hores centrals del dia, temperatures molt similars a les que teníem ahir, i també amb vent de tramuntana i mala mar a la zona de la Costa Brava i també mestral moderat amb ratxes fortes cap a l'àrea de les Terres de l'Ebre. De cara al cap de setmana, destacar la nevada, que serà feble, però que pot anar fent al llarg de tot el cap de setmana al vessant nord del Pirineu, especialment parcialment cap al final de la jornada de diumenge i, per altra banda, el vent, un vent fort o molt fort que demà, atenció, afectarà molts punts de la meitat sud de Catalunya, especialment àrees de litoral, prelitoral sud i també de cara a diumenge cotes altes del Pirineu. Ho anirem concretant tot plegat, de moment ho deixem aquí, és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Abel Flores. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. Doncs tot plegat força millor en general, si ens ho mirem globalment, doncs amb menys volum de circulació, especialment a l'autopista AP7, que ha sofert aquestes dades diferents incidències. Tot i així, encara hem de parlar del tram de la Roca del Vallès afectat per un accident, on hi ha un carrer tallat, sentit Tarragona, sentit sud, i més de 2 quilòmetres encara de cues en aquest punt de l'autopista. En sentit nord, la zona entre Vilanova del Vallès i la Roca també va ple en aquesta autopista AP7. Ens queda la C-17 amb trànsit lent, molt lent encara, el tram de Parets del Vallès, en sentit nord, la C-58 entre Montcada i el Nus, ara ja els últims 2 quilòmetres d'entrada, i encara diferents trams de les dues rondes, sobretot en sentit Besòs, tot i que sembla que amb tendència tot plegat a la millora. A la C-55, també tot i la millora, queda trànsit intens, lent, a Sant Vicenç de Castellet, en sentit Manresa. És tot, bona tarda.
Mira, la nova cap de màrqueting. Ui, ja et diré jo com ha arribat al càrrec aquesta.
Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. 25N, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència vers les Dones. Departament d'Igualtat i Feminismes, Generalitat de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Tan sols mig dia després de l'entrada en vigor del passaport Covid per la restauració, els gimnasos i les residències, Salut ha hagut de fer marxa enrere i el cert és que encara no hi ha nova data perquè entri en funcionament.
Ho ha anunciat el propi conseller Josep Maria Argimon aquest migdia des de Vic. La suspensió temporal del certificat Covid després de les dificultats de milers de persones per accedir a l'aplicació La Meva Salut i a la web, com us avançàvem. Ahir han estat col·lapsades des del moment en què el TCJ va fer públic el seu aval a la mesura. L'elevada demanda, principalment per descarregar-se el certificat, ha saturat el servidor.
Dilluns, la comissió delegada farà una nova valoració de la situació per marcar quan es podrà reprendre l'ampliació del certificat Covid digital. De moment, no hi ha data. El nou FM, Meritxell Garriga.
El que molts no s'esperaven és que el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, sortiria hores més tard, després d'una reunió d'urgència, a anunciar un canvi d'última hora. Josep Maria Argimon és el conseller de Salut.
Suspendre la necessitat d'utilitzar el certificat digital Covid a restaurants, bars i restaurants, a gimnasos i a les residències. Or, durant tot aquest cap de setmana, el dilluns que ve, que tindrem nova comissió delegada, analitzarem altre cop tota la situació.
De totes maneres, el gremi considera que l'aplicació els posa en una situació incòmoda davant dels clients. Ho explica en Marcel Galceran, copropietari del Divicnus de Vic, i a continuació sentim què n'ha dit sobre aquesta qüestió el conseller de Salut, Josep Maria Argimon.
Nosaltres ens han explicat, la teoria és molt maca, qui tingui pot, qui no pot, però clar, nosaltres tenim reserves des de fa molts dies. Les funcions que ens toquen a nosaltres de fer una mica de controlador o de policia, doncs emprenya una mica.
No se'ls està demanant aquesta funció de policia. Jo crec que en aquest sentit també, i vostès ho hem dit moltes vegades, és apel·lar aquesta responsabilitat a tots.
La comissió delegada de la Covid-19 es reunirà dilluns que ve a la tarda per analitzar les causes dels problemes tècnics i anunciarà quan es reprendrà l'ampliació del passaport Covid.
Ho dèiem ara, no ha estat ni mig dia en funcionament la mesura d'ampliar el certificat a la restauració, les residències i els gimnasos, però ja n'hi ha hagut prou per detectar els primers incidents. Des del sector dels centres de fitness s'ha valorat positivament la jornada obligació de demanar el passaport Covid, malgrat que aquest matí ja l'han demanat els seus usuaris, asseguren que han estat més laxes degut als problemes que hi havia per descarregar el certificat.
A més, demanen a la Generalitat un ajut econòmic per fer front a la despesa que suposa dedicar un treballador a aplicar aquesta mesura. N'ha parlat del programa Fet a Mida de la xarxa August Tarragó, president de l'Associació d'Empreses de Catalunya d'Activitat Física i Fitness.
El que no podíem era fer un tallafocs a la porta quan no hi havia els mitjans tampoc perquè tothom pogués tenir accés al seu certificat ni a la informació. No? I per tant, doncs, crec que aquesta suspensió ha estat bé perquè ens donarà uns dies de marge per regularitzar-ho i posar-nos més amb els recursos necessaris per implementar-ho. Ara bé, al final ens fan fer de vigilants de qui s'ha vacunat o no, que entenem que això és una mesura que hauria de fer la Generalitat, no? Per tant, estem fent de cooperants de la Generalitat i entenem que això té un preu.
I pel que fa a la restauració, a banda de cues incerteses, els propietaris de bars i restaurants lamenten el caos que s'està generant al voltant del passaport Covid, que ha passat de ser obligatori als establiments a no ser-ho, almenys de forma provisional en poques hores. Reclamen que se'ls tingui més en compte a l'hora de prendre decisions. Ràdio Ciutat de Badalona, Paula Rossinyol.
Difícil i caòtica. És així com defineixen els propietaris de bars i restaurants la jornada d'avui, perquè consideren que l'obligació del passaport era una consigna que havien rebut de manera precipitada i encara més precipitada la suspensió de la mesura, fins al punt que els clients que entraven a dinar han hagut de presentar el certificat i els de l'últim torn del mateix àpat ja no en tenien l'obligació. Ho explica Edgar Tejada, propietari del restaurant Taric i membre de l'associació Forquilla Badalona.
Cada taula que entrava era una incidència diferent. Hi havia gent que no se l'havia pogut descansar carregar, ja estava en llista d'espera de 300.000 persones. Hi havia gent que al tenir la tercera dosi de la vacuna donava sortia al semàfor en vermell perquè havia passat poc temps de la tercera dosi. Hi havia gent que portava un paper del CAP que no tenia un codi QR i per tant nosaltres no sabíem llegir.
Els restauradors reclamen una vegada més que les normes no s'escriguin només des dels despatxos i que es tinguin en compte el punt de vista dels empresaris. I és que sobretot en els negocis familiars afirmen que alguns han hagut de fer autèntics malabarismes per tal de servir taules a l'hora que controlen qui té i qui no el passaport Covid.
Pel que fa a les dades de la pandèmia i a l'espera de les xifres que fa públiques cada tarda Sanitat de Catalunya, continuen tots els indicadors a l'alça. Creix el nombre d'hospitalitzats en 26 més i ja en són 595, dels quals 131 estan a l'UCI, 3 més que ahir.
S'han confirmat 2.187 casos nous de Covid-19, mentre el risc de rebrot es situa en 248. Baixa molt poc la velocitat de contagi, ara està en 1,36, però augmenta la taxa de positivitat i es situa en el 5,25. Finalment, s'han declarat 7 morts més, xifra que augmenta el còmput global en 24.107 defuncions per Covid.
En aquesta darrera setmana s'ha incrementat un 47% el nombre d'ingressats i un 35% els malalts greus a l'UCI. Un creixement que, segons les previsions del Biocoms, es mantindrà de forma sostinguda durant les dues properes setmanes, però que serà assumible pel sistema de salut i que no té res a veure amb la situació desbocada de fa un any. Carina Bebé.
Si es compara amb fa una setmana, hi ha 190 ingressats més i 34 llits d'UCI més que en els darrers 7 dies. Ara bé, si el risc de contagi continua baixant, com s'ha vist aquesta setmana, farà que s'alenteixi el creixement i es doni marge a la capacitat dels hospitals. Aquesta és la previsió del grup de recerca Biocoms de la UPC. Ens en parla Clara Prats, una de les seves investigadores.
Assumir un cert creixement persistent al llarg de les setmanes, sempre i quan aquest creixement persistent no sigui molt ràpid. Si ens estiguéssim situant en una R de 2, de 2,5, no? Amb R's molt altes, com les que vam veure les estiu, això faria que ens col·lapsessin les UCIs de forma semblant a com ens va passar l'estiu. Aleshores, si estem parlant de creixements d'una doncs R d'1,1, 1,2, 1,3, això ens dona marge de més setmanes, no? Perquè sí que hi anirà havent un degoteig d'ingressos, però no s'aniran com acumulant, no?
Pel que fa a les defuncions, s'estan registrant els darrers 3 mesos una trentena de mitjana a la setmana. La xifra dia d'avui és de 24.107 persones que han mort de coronavirus des de l'inici de la pandèmia.
I Europa suspèn finalment els vols procedents de Sud-àfrica i Botswana per la nova variant que ha posat en alerta les autoritats sanitàries i després que s'hagi confirmat el primer cas a Bèlgica. Aquest matí Espanya ja havia seguit la recomanació de la Comissió Europea, que ha acabat sent també un acord, com dèiem, entre els 27 per aturar el trànsit aeri amb la zona.
Segons la ministra de Sanitat, Carolina Darias, la suspensió s'aprovarà dimarts vinent al Consell de Ministres. Darias també ha anunciat que de manera imminent la Direcció General de Salut Pública adoptarà una resolució per exigir als passatgers que provinguin de països amb risc molt alt, com els sud-africans, un test d'antigen i PCR negativa a banda del certificat de vacunació. Tot després que en una roda per parlar de les noves mesures, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha dit que els estats també han de suspendre tots els viatges cap a aquests països fins que s'entengui clarament el perill d'aquesta nova variant. A més, ha dit que els viatgers provinents d'aquesta zona s'han de sotmetre a les estrictes normes de quarantena.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
A aquesta hora en marxa el ple extraordinari de l'Ajuntament de Malgrat de Mar, on s'ha de ratificar la renúncia a l'acta de regidor i d'alcalde presentada per Joan Mercader, qui va anunciar que deixava el càrrec per motius personals després de 10 anys. Anem fins allà, on hi tenim els companys d'Ona Malgrat. Emili Pacheco, bona tarda.
Bona tarda. Doncs sí, ple extraordinari, ple d'emocions, el que s'ha viscut fa molt poca estona a l'Ajuntament de Malgrat de Mar, on el ja exalcalde de la població, Joan Mercader, ha tingut paraules d'agraïment per la seva família, pels regidors que l'han acompanyat al llarg de la seva trajectòria política, com deies, 10 anys, els regidors d'abans i els d'ara, també els treballadors del consistori i per tots els malgratencs i malgratenques en general, aquest missatge d'agraïment de Joan Mercader. Ha dit que és la millor decisió que prenc, que puc prendre a dia d'avui a nivell personal i familiar. Tots els portaveus dels grups municipals han mostrat la seva sorpresa per l'anunci de Mercader ahir al migdia i avui al ple, de fa molt poca estona, li han mostrat el seu escalf i li han desitjat sort i encerts a la nova etapa que tot just ara inicia. Recordem que Joan Mercader va anunciar ahir al migdia en roda de premsa que abandona la política per motius personals i familiars.
Moltíssimes gràcies, Emili Pacheco, des d'Ona Malgrat. Més coses, Sant Carles de la Ràpita, el Montsià, canvia de nom i s'anomenarà a partir d'ara la Ràpita. Ho ha aprovat el plenari amb una àmplia majoria d'11 dels 17 regidors del consistori. Ràdio Ràpita.
Aquest matí, a la majoria de bars i restaurants, l'aplicació del passaport Covid no els havia agafat desprevinguts. Els responsables dels establiments tenien les eines per escanejar els codis QR i els maldecaps eren per anar rebent els clients i assegurar-se de que portaven el document a sobre. Ara bé, el que molts no s'esperaven és que el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, sortiria hores més tard, després d'una reunió d'urgència, a anunciar un canvi d'última hora. Josep Maria Argimon és el conseller de Salut.
Suspendre la necessitat d'utilitzar el certificat digital Covid a restaurants, bars i restaurants, a gimnasos i a les residències, d'acord? Durant tot aquest cap de setmana, el dilluns que ve, que tindrem nova comissió delegada, analitzarem altre cop tota la situació.
De totes maneres, el gremi considera que l'aplicació els posa en una situació incòmoda davant dels clients. Ho explica en Marcel Galceran, copropietari del Divignus de Vic, i a continuació sentim què n'ha dit sobre aquesta qüestió el conseller de Salut, Josep Maria Argimon.
Nosaltres ens han explicat la teoria, és molt maca, qui tingui pot, qui no pot, però clar, nosaltres tenim reserves des de fa molts dies. Les funcions que ens toquen a nosaltres de fer una mica de controlador o de policia, doncs emprenya una mica.
No se'ls està demanant aquesta funció de policia. Jo crec que en aquest sentit també, i vostès ho hem dit moltes vegades, és apel·lar aquesta responsabilitat a tots.
La comissió delegada de la Covid-19 es reunirà dilluns que ve a la tarda per analitzar les causes dels problemes tècnics i anunciarà quan es reprendrà l'ampliació del passaport Covid.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
No era aquesta la informació que havíem anunciat. En qualsevol cas, seguim endavant. Intentarem recuperar-la de seguida. Uns 600 treballadors de Nissan han protestat avui després del pas enrere que ha fet Great Wall Motors, la que fins ara era la principal opció pel futur de la planta.
Els empleats han tallat la ronda litoral a l'altura del consorci de la Zona Franca. Lamenten que l'empresa exigeixi més ajuts públics perquè ha redimensionat la producció que vol fer i que diguin ara que la planta de la Zona Franca li queda petita. Per això reclamen a les administracions actuacions clares i al màxim nivell per desencallar una negociació que consideren clau per al futur del sector de l'automoció a Catalunya. El conseller de Treball, Roger Torrent, ha assegurat també aquest matí que el govern està absolutament compromès a aconseguir la continuïtat de les plantes de Nissan a Catalunya.
I últimes hores encara del Black Friday i el Divendres Negre, una herència nord-americana que s'ha globalitzat i que suposa el tret de sortida de les compres nadalenques. 6 de cada 10 ciutadans tenen previst avançar els seus regals per aprofitar els descomptes i ofertes que s'ofereixen en moltes marques, unes gangues però que enguany són menys generoses per l'excepcionalitat del moment.
L'increment en el preu del transport i sobretot el del desabastiment ha provocat un excés de demanda que limitarà els estocs. Un Black Friday, doncs, més magre que altres dels altres anys. És la previsió que ha fet a la xarxa Frank Carreras, professor de màrqueting digital d'ESADE.
Crec que no serà un Black Friday tan bo com ha sigut altres anys, però jo crec que aquest augment de demanda que limitarà els estocs disponibles i aquests costos més alts per fabricants i distribuïdors faran que els descomptes no siguin tan espectaculars. De fet, ja ho hem començat a notar, sobretot a internet, hi ha menys ofertes aquest any que l'any passat. I és lògic, també hi ha menys proveïdors i també hi ha menys estoc i, evidentment, hi ha menys marge. Això té la conseqüència de que potser aquest any patirem més per trobar el que busquem, durarà menys i tindrem menys per comprar, jo crec.
Més coses, les nevades d'aquesta setmana permeten començar la temporada d'hivern a les estacions d'esquí del Pirineu Oriental amb molt bones perspectives.
Els esquiadors ja podran gaudir a la Molina, Masella i Vallter de gruixos de neu considerables i amb bona part del domini esquiable disponible. A l'Alt Urgell, Tuixent l'avança, ha encetat avui la temporada d'esquí de fons i demà a la Cerdanya obriran dues estacions més de nòrdic, Lles i Guils Fontanera. En esquí alpí també enceten la campanya Porta i Neu i Baqueira Baret.
Ràdio Ripoll, Judit Espert.
Vallter, el Ripollès, obrirà aquest dissabte i oferirà 10 de les 13 pistes i un domini esquiable de gairebé 10 quilòmetres. Els gruixos de neu seran força importants, sobretot a cotes altes. Unes molt bones condicions, en paraules de la responsable de comunicació de l'estació, Carol Torres.
Comencem ja amb molt bona neu, amb molt bones condicions a l'estació, que això, aquest inici ja ens dona aquesta energia i aquestes ganes, i la previsió és tenir una previsió, una temporada bona.
A la Cerdanya, els esquiadors que arribin a la Molina aquest cap de setmana podran gaudir del 30% de les pistes obertes, és a dir, de 28 quilòmetres esquiables i de gruixos de neu de 20 a 40 centímetres. Alhora, el 37% dels remuntadors estaran en funcionament. Per la seva banda, Masella ja dona el tret de sortida a la campanya d'hivern aquest divendres. Ho fa amb l'obertura de tot el domini esquiable, uns 24 quilòmetres, amb gruixos de neu de 20 a 50 centímetres. Vall de Núria, el Ripollès, espera el 4 de desembre per començar la temporada d'hivern.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Ara sí, recuperem la informació que els havíem anunciat abans. Sant Carles de la Ràpita, el Montsià, canvia de nom i s'anomenarà La Ràpita. Ho ha aprovat el plenari amb una àmplia majoria d'11 dels 17 regidors del consistori. Ràdio Ràpita, Sílvia Berbis.
Bona tarda. El ple de l'Ajuntament ha aprovat este migdia que el nou nom oficial del municipi serà a partir d'ara La Ràpita. 11 vots a favor, els 10 d'Esquerra Republicana i el de la regidora no adscrita, Francina Molina, permeten donar viabilitat pràctica al resultat de la consulta ciutadana que va tindre lloc el passat 12 d'octubre al poble i en què l'opció de La Ràpita va resultar guanyadora per 2.246 vots enfront als 1.045 de Sant Carles de La Ràpita, el nom actual. El fet que no s'arribés al 20% del cens pactat per part de l'opció guanyadora ha estat l'argument adduït pels regidors de Junts, del Partit Socialista i de Més Ràpita per justificar el seu vot en contra del canvi i també ha estat el punt de fricció entre el govern i la regidora no adscrita d'una banda i dels tres grups contraris de l'altra, fins al punt que s'han viscut alguns moments de tensió dialèctica en el decurs del plenari. El govern així ha volgut donar legitimitat a la consulta, portant al ple el canvi de nom i d'esta manera recordem, per 11 vots a favor i 6 en contra, el municipi es dirà oficialment La Ràpita, un dia històric per al municipi. Josep Caparrós és alcalde.
El nom oficial anirà en concordança amb el nom utilitzat socialment. Per tant, és una satisfacció que el nostre municipi oficialment es digui La Ràpita.
El canvi s'ha aprovat inicialment, ara se sotmetrà a informació pública per presentar al·legacions abans del termini de 30 dies i si no se'n presenten quedarà aprovat definitivament. Quedarà, per tant, només que la Generalitat el valide.
I en cultura, el pintor Josep Minguell inicia la fase final de les pintures al fresc de l'església parroquial de Santa Maria de l'Alba de Tàrrega. Més de 1.000 metres quadrats, quan estigui acabat, el conjunt mural serà un dels més grans del món. Ràdio Tàrrega, Gemma Peris.
Aquest matí s'ha presentat la darrera fase del cicle de pintures al fresc de l'artista targarí Josep Minguell, que porta pintant des de l'any 2006 a l'església parroquial Santa Maria de l'Alba, de la capital de l'Urgell. Un cop finalitzada, l'obra sumarà més de 1.000 metres quadrats, sent el major conjunt mural pintat per Minguell i un dels més grans exemples contemporanis de pintura mural al fresc del món. Escoltem a Josep Minguell, autor de l'obra.
És un projecte que inicia l'any 2006 i ara pertoca fer el nucli més important del temple, que és el presbiteri. La finalitat d'aquesta última fase és lligar tot el que hem fet fins ara.
El projecte s'ha presentat mitjançant l'exposició L'Hora de l'Alba, integrada per esbossos, dibuixos de gran escala i maquetes preparatòries, i que es pot visitar al Museu Tàrrega i Urgell a partir d'avui divendres.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Una de les notícies destacadíssimes de l'actualitat esportiva del dia d'avui ens arriba des de Terrassa, perquè Sarai Gascón torna al Club Natació Terrassa. La nedadora paralímpica ho fa 3 anys després de marxar i ara s'ha compromès amb l'entitat vallesana, on es va formar per 2 temporades. Recordem que Gascón, de 29 anys i que ha participat en 4 jocs, ha guanyat 8 medalles olímpiques. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa, informa Miqui Romagosa.
3 anys després, Sarai Gascón torna al Club Natació Terrassa, assignat per 2 anys i renovable una temporada més. El conjunt, presidit ara per Joan Herrera i pel vicepresident esportiu Albert Puig, han deixat clar en tot moment que aquesta tornada havia de ser possible. I és que recordem que Sarai Gascón va trencar relacions amb el Club Natació Terrassa l'1 de desembre de 2018, quan l'entitat presidida per Jordi Martín va fer públic en un comunicat que no li renovava el contracte per tot un seguit de discrepàncies institucionals en l'entitat i amb alguns tècnics del club. Unes acusacions que ràpidament van ser respostes per la nedadora paralímpica a través de les xarxes socials, on va deixar clar que el Club Natació Terrassa mentia en aquest comunicat, que l'únic problema era que no equiparava les seves condicions amb els esportistes no discapacitats. Una Sarai Gascón que torna al club de la seva vida.
Gràcies, Miqui Romagosa, des de la Ràdio Municipal de Terrassa. Demà se celebra la 4ª edició del Catalunya Stars de patinatge, el gran espectacle que es podrà seguir en directe a les televisions i en streaming a Xala a partir de les 5 de la tarda, i que reunirà les 30 millors actuacions del patinatge artístic català. Sens dubte, una de les grans estrelles de la constel·lació serà Llorenç Álvarez, campió del món de solo dance, o també hi serà Pere Marcinyac, el Club Patinatge Artístic Olot, campió del món de grups de show, i sens dubte serà tot un espectacle. 5 de la tarda, televisions locals i en streaming a Xala.
Gràcies, Joan. Fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Joan Barberà als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, Lali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Change.
xarxa de comunicació local.
Primer, callàrem i oblidàrem les cançons. Després, vàrem cloure els ulls i oblidàrem el paisatge.